Són les 8, bon dia.
Bon dia per seguir amb el mateix discurs càlid. La nova jornada portarà força sol i màniga curta per sortir al carrer.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Veurem fins on ens deixa la tècnica avui a continuar a fer aquest informatiu. Benvinguts al Supermatí. Ens escolteu a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i a Ràdio Bisbal en un dia que és 25 d'octubre del 2022. Queden dos mesos perquè sigui Nadal i això ja es nota en les temperatures. No, és broma. No es nota gens en les temperatures perquè continua fent calor. Sí que és cert que de matins, doncs, temperatura menys càlida a primera hora que els últims dies. Ara mateix tenim 14 graus a Palafrugell, tenim també 14 a Torroella de Montgrí, tenim 15 a la Bisbal, però durant els propers dies continuarem amb aquesta temperatura elevada, elevadíssima per l'època en què estem i també, doncs, amb situacions d'influència sahariana. Aquest és el Supermatí, un supermatí en què parlarem de la pressió que posen les entitats ecologistes per intentar evitar que avui al ple municipal s'aprovi l'urbanització de 15 edificacions a Aiguagelida, Palafrugell, al ple municipal de Palafrugell. També parlarem de detencions que s'han realitzat relacionades amb la droga i també les bones xifres que té Begur pel que fa a recollida selectiva, segons dades que van donar a conèixer ahir mateix. Per tant, això, avui al Supermatí. Ja se'ns han volgut avançar abans, però ara els hem de saludar com toca, perquè tenim amb nosaltres avui els periodistes Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
Rafael Corbí, bon dia.
Bon dia.
I Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I el que dèiem, notícies d'avui, per exemple, que SOS Costa Brava pressiona l'Ajuntament de Palafrugell perquè avui mateix no aprovin l'urbanització de 15 edificacions a Aiguagelida. Consideren que s'incompleixen algunes disposicions legals. Ferran.
A més, afegeixen que en cap cas caldria indemnitzar els propietaris dels terrenys si es decidís aturar la urbanització. Eduard Arribot, advocat de SOS Costa Brava, assegura a Ràdio Palafrugell que no estan d'acord que hi hagi dret del promotor a destruir aquesta massa boscosa.
No estem d'acord en absolut en que hi hagi cap dret adquirit del promotor a destruir aquesta massa forestal i boscosa d'Aiguagelida. Especialment perquè s'han incomplert tots els terminis de desenvolupament del planejament. Per tant, es pot preservar la zona sense cap dret a indemnitzar.
Novetat, per tant, pel que fa a altres casos en què en aquest cas avisen des de SOS Costa Brava que no caldria indemnitzar els afectats, les persones a qui se'ls retiraria el dret a construir-se una casa en aquest terreny. Més notícies. Presó per un camioner que portava 85 quilos de marihuana en una xarxa que feia servir la Costa Brava com a punt de difusió. Maria.
La droga estava amagada en un doble fons d'un contenidor amb destí a Polònia. La Policia Nacional va interceptar el tràiler a l'àrea de servei del Montseny, després de mesos de seguiment.
I encara pel que fa a successos, roben la caixa forta d'un supermercat a Palamós.
Els lladres van entrar dijous passat de matinada a un supermercat de Palamós situat a l'avinguda 11 de setembre. Els propietaris van alertar del robatori el mateix dijous al matí.
Begur millora les xifres de recollida selectiva fins a arribar a un índex del 71,53%, Anna.
Amb aquest percentatge, que és 4 punts superior respecte a l'any passat, Begur se situa com un dels municipis turístics de Catalunya amb els nivells de recollida selectiva més elevats i compleix amb els nivells establerts per la Unió Europea per l'any 2035.
Gràcies i notícia d'aquesta passada nit, perquè Esquerra Republicana i Oriol Junqueras han presentat aquest vespre passat la seva candidatura a Palafrugell, amb dues vessants. Oriol Junqueras va presentar la seva candidatura per presidir Esquerra juntament amb Marta Rovira en un acte al Teatre Municipal, tancat als seus militants, i també van presentar els alcaldables, diguem-ne l'alcaldable i el seu número 2, que són Mònica Alcalà i Marc Casanovas, en un acte també amb militants i amb membres del partit. En aquest acte, en declaracions prèvies, Oriol Junqueras llançava un cable a l'Ajuntament actual de Palafrugell parlant de la dificultat per trobar equilibris a l'hora de decidir els impostos municipals.
La relació entre la política fiscal i les prestacions que podem oferir a la gent a través d'aquesta política fiscal és sempre complexa, i en tenim un exemple extraordinari en el Regne Unit, on una primera ministra acaba de batre el rècord de menys dies en la presidència del govern britànic, precisament perquè va fer un seguit de promeses de rebaixes fiscals que després no ha pogut mantenir, perquè els mercats han castigat severament la lliura esterlina i severament les expectatives econòmiques del Regne Unit.
I precisament ahir Junts per Palafrugell feia un comunicat, Junts per Palafrugell, el partit a l'oposició, és a dir, la direcció de Junts per Palafrugell, feia un comunicat en què demanava que es congelessin taxes i impostos per l'any que ve.
L'alcaldable de Junts, David Martín, es mostra contundent després de conèixer la proposta de l'equip de govern actual sobre l'increment d'impostos.
La bona gestió que necessita l'Ajuntament de Palafrugell consisteix en fer més amb menys. És a dir, que s'ha de ser imaginatiu i exigent per tal de poder assumir l'augment de costos que ha de suportar l'administració local. I s'ha de fer perquè l'objectiu ha de ser el de no perjudicar la ciutadania i no pas afavorir l'Ajuntament.
Doncs precisament el que dèiem, la dualitat de Junts per Catalunya, Junts per Palafrugell al municipi, perquè en aquestes declaracions el líder del partit doncs criticava la política fiscal de l'Ajuntament en què participa el seu partit, que és Junts per Palafrugell. Doncs bé, una àrea liderada pel regidor de Junts per Palafrugell, l'àrea de Medi Ambient a l'Ajuntament de Palafrugell, que organitza les segones jornades de meteorologia i canvi climàtic amb motiu del Dia Internacional contra el Canvi Climàtic.
Aquesta jornada es va celebrar el 24 d'octubre per conscienciar sobre els seus efectes i com adaptar-nos-hi. Ho explica el regidor de Medi Ambient, Marc Heras.
Cal fer accions de conscienciació i divulgació. Crec que amb el coneixement hem de ser capaços de prendre millors decisions. Cal començar a fer cas a la comunitat científica més que no als interessos d'uns o altres. I alhora calen polítiques molt valentes per fer canvis reals i efectius.
I relacionat amb això, 5 municipis del Baix Empordà són susceptibles de millorar l'eficiència energètica, segons la Diputació de Girona.
Es tracta d'una iniciativa que ha analitzat diverses localitzacions dels municipis gironins per comprovar si són o no eficients energèticament. El projecte vol estimular la rehabilitació en sectors residencials de la demarcació.
Dues notícies més. La cursa Corre per les Mames reuneix més de 1.400 participants al Baix Empordà. Anna.
Bon dia per seguir.
No podem escoltar aquesta notícia. Aviam si podem connectar amb l'Anna Salvador per parlar això de la cursa Corre per les Mames que s'ha fet aquest cap de setmana. Endavant, Anna.
En total, a les comarques gironines hi han participat més de 6.000 persones. La iniciativa s'ha celebrat de manera simultània a 24 punts diferents, 6 dels quals al Baix Empordà, i ha reunit participants de totes les edats.
I la notícia amb què tancarem aquest breu repàs informatiu, que de seguida ampliarem, és que el Servei d'Ocupació de l'IPEP de Palafrugell organitza un any més una formació gratuïta de socorrisme. En total ja arriba a la quarta edició. Ferran.
El programa del curs consta de 3 blocs principals: la formació, la contractació i l'orientació dels joves. La formació està dirigida a joves d'entre 16 i 29 anys que hagin superat l'ESO o unes proves de competències clau i que estiguin inscrits al SOC com a demandants d'ocupació no ocupat.
Gràcies, Ferran. I ara és moment de conèixer la previsió del temps amb en Marc Vila. Marc, bon dia.
Bon dia.
Sembla que la temperatura no vol baixar. Quins són els detalls del temps que farà avui?
Lluny d'afluixar la seva influència, avui dimarts es tornarà a confirmar la situació d'invasió sahariana, i això ho notarem amb un titular contundent que fa dies que és el mateix. Ambient càlid per l'època de l'any que ens trobem i pols en suspensió a l'atmosfera. L'ambient càlid no defalleix i ja podem concloure sense gaire dubte que acabarem el mes d'octubre etiquetant-lo com a més càlid de l'habitual. Això serà el que subjectivament hauran notat els nostres cossos, però objectivament el que sí haurem tingut a les estacions del Baix Empordà seran temperatures mitjanes d'uns 2 graus superiors per sobre si mirem els anys anteriors que s'han registrat, sobretot pel que fa a les mínimes. Avui marcarem una màxima molt alta per ser octubre. Arribarem molt segons els 29 graus, amb sol al matí i ambient enterbolit a la tarda. La temperatura mínima també serà molt alta i ens despertem amb termòmetres propers als 18 graus. La setmana ha de seguir igual, amb l'esperança que mica en mica es moderi la calor.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses. Quan són les 8 i 10 minuts, aquest matí el rei Carles III nomenarà Rishi Sunak com a nou primer ministre del Regne Unit i li encarregarà la formació del govern britànic. És un home milionari, jove, d'origen indi, que té un perfil diferent al de la resta de candidats i al de la resta de primers ministres que ha tingut en tota la història el país. Per què? Doncs perquè és el primer d'origen no blanc, és a dir, és el primer d'origen indi. Recordem que en aquest any ja hauran passat 3 inquilins pel número 10 de Downing Street. Sunak ja va reconèixer ahir que la seva prioritat serà combatre la greu crisi econòmica amb receptes molt diferents que les de Liz Truss, la seva antecessora, que només va durar 45 dies al càrrec. El govern espanyol estaria disposat a reformar el delicte de sedició del Codi Penal, però per reduir el càstig a la meitat, no per eliminar-lo. La pena màxima actual d'aquest delicte són 15 anys i segons publicava el diari El País, la Moncloa buscaria homologar la legislació espanyola i l'europea, en què la mitjana de les penes és de 6 anys. Ahir la Moncloa reconeixia que ja s'està negociant en aquesta línia. 3 anys de presó per un home que volia atemptar al Camp Nou durant un Barça-Madrid. L'acusat ha arribat a un pacte amb la Fiscalia i accepta que se'l condemni per autocapacitació i autoadoctrinament. Premià de Dalt i Desokupa rescindeixen el contracte després de la polèmica. L'Ajuntament defensa que vol parlar de seguretat i deixar de fer-ho sobre ideologia i assegura també que mantindran la col·laboració, però gratuïta, no en contracte, amb l'empresa, amb la companyia d'ultradreta que s'encarrega de fer desocupacions al marge de la llei. I atenció, perquè aquest migdia tindrem una cita amb el sol, perquè arribarà un dels fenòmens meteorològics més importants, o astronòmics en aquest cas, més important de l'any. És un eclipsi parcial de sol, però ho notarem ben poc, per tant, de fet, gairebé serà imperceptible a casa nostra. Us recomano escoltar el podcast Radiació de Fons, en què es parlava d'aquesta qüestió. Doncs bé, aquestes són les notícies que destaquen per la resta de les altres a l'àmbit nacional i internacional, i ara hem de tornar a casa nostra per escoltar el comentari que avui deixa el gestor turístic Martí Sabrià aquí al Supermatí.
El passat dissabte, dia 15, va baixar la persiana a l'hotel Llevant de Llafranc després de prop de 90 anys d'activitat, posant fi a una història que va començar a l'altra banda de la platja, a tocar de l'actual port l'any 1933, de la mà de la Maria Gratacós, coneguda com la Blanca, amb el nom de Font de Llevantí. La Blanca, que era la dona del senyor Blanc, 2 anys després va traslladar l'activitat a l'ubicació actual, amb el nom de Font de Llevant, un nom que la dictadura va obligar a castellanitzar, la qual cosa va fer que els palafrugellencs no en diguessin la Font de Levante, sinó fins al darrer dia Cala Blanca. Als anys 50 i 60, aquella petita fonda va créixer i es va convertir en hotel, de la mà de la mateixa Maria Gratacós i del seu nebot, en Jaume Ferrarons, i la seva dona, la Montserrat Torró, adquirint molt prestigi entre els estiuejants, els turistes i la gent de la vila. Una generació més tard s'incorporaran els fills del matrimoni, en Quim, en Pep i la Carme, i en la darrera dècada els nets d'en Jaume i la Montserrat. 4 generacions empenyent un negoci familiar caracteritzat pel bon tracte, la bona cuina de receptari tradicional i els productes de proximitat i el compromís amb la cultura del país. A la mateixa platja de Llafranc hi ha casos semblants com els Negre de l'hotel Terramar, els Caselles del Casamar, els Bisbe de l'hotel Llafranc, que encadenen 3 o 4 generacions al front dels respectius hotels. Un model aquest, el de l'hoteleria familiar, que ha portat aquesta platja a l'èxit absolut, però que repara un toc d'alerta amb la venda de Cala Blanca. L'hotel tornarà a obrir amb una nova propietat i un nou estil, que pot ser excel·lent, però que ens allunya sens dubte de l'estil i la singularitat de l'hoteleria que ha portat aquest rodal a l'èxit i al prestigi. Caldrem mans i mànigues per salvar aquest model i evitar que la proposta hostalera de Llafranc i de l'Empordà en general acabi sent la mateixa de qualsevol indret turístic d'arreu del món.
Gràcies, Martí. Bon toc d'alerta. I ara mateix ja estem a punt d'arribar a 8:45 del matí. Vinga, obrim el supermatí, l'informatiu del supermatí, amb la notícia que destacàvem a l'inici del repàs de titulars i que ens porta, de fet, molt a prop de Llafranca, en aquest cas, passant Tamariu i arribant fins a Aiguagelida, on hi ha un projecte per urbanitzar 15 edificacions, ja ho sabeu, us ho hem estat explicant els últims dies, un projecte que s'ha d'aprovar avui al ple municipal i, enmig de tot això, SOS Costa Brava i SOS Palafrugell reclamen que no s'aprovi avui en aquest ple municipal. Consideren que els projectes incompleixen algunes disposicions legals. Ferran Castelló.
A més, afegeixen que en cap cas caldria indemnitzar els propietaris dels terrenys si es decidís aturar la urbanització. Eduard Arribot, advocat de SOS Costa Brava, assegura a Ràdio Palafrugell que no estan d'acord que hi hagi dret del promotor a destruir aquesta massa boscosa.
No estem d'acord en absolut en que hi hagi cap dret adquirit del promotor a destruir aquesta massa forestal i boscosa d'Aiguagelida, especialment perquè s'han incomplert tots els terminis de desenvolupament del planejament. Per tant, es pot preservar la zona sense cap dret a indemnitzar.
El nou projecte d'urbanització redueix a 15 els nous edificis i limita el seu impacte paisatgístic. Però, segons de Ribot, és crític paisatgísticament, atesa la seva ubicació, la pendent i la massa boscosa que es perd.
Nosaltres sempre hem dit que des de l'any 2004 és prohibit urbanitzar en terrenys amb pendents superiors al 20%. I hem provat que aquestes 3 hectàrees de bosc superen aquesta pendent del 20%. Per tant, és il·legal urbanitzar aquesta zona. Que aquest és un dels darrers pulmons verds d'Aiguagelida i de Tamariu, que s'ha urbanitzat pràcticament tota la zona i aquesta s'ha de preservar.
Entre altres motius, també apunten que els edificis superarien les alçades màximes permeses o que s'infringiria la llei de costes. A més, les entitats ecologistes critiquen que l'Ajuntament mai respon a les seves al·legacions. També demanen que s'inclogui a Aiguagelida la moratòria urbanística vigent en altres zones del litoral palafrugellenc.
8 i 17. Cop a una xarxa de distribució de marihuana que fa servir, ho feia, però sospito que encara algun cap quedarà, feia servir la Costa Brava per portar 85 quilos, per distribuir marihuana a tot arreu d'Europa. Feia servir casa nostra com a punt de distribució. Una investigació que va començar a Sant Feliu de Guíxols i que ha acabat amb la presó d'un camioner que en aquest cas portava 85 quilos de marihuana en el seu camió. La porta estava amagada en un doble fons d'un contenidor que anava amb destí a Polònia. La Policia Nacional va interceptar el tràiler a l'àrea de servei del Montseny després de mesos de seguiment. Maria Alzina.
El camió que volia creuar la frontera i es dirigia al nord d'Europa portava 81 paquets de capdells de marihuana envasats al buit. Anaven amagats al doble fons d'un contenidor ocults entre la mercaderia. La droga, concreta a la policia, estava col·locada de manera estratègica amb l'objectiu d'ocultar-la i dificultar l'accés del doble fons del contenidor. En total, el camió de gran tonatge portava 86 quilos de marihuana, que tenien un valor de més de 400.000 euros al mercat negre. La Policia Nacional subratlla que amb aquest operatiu donen per desmantellada una organització criminal que es dedicava a vendre i transportar droga des del sud d'Espanya fins al nord d'Europa. La xarxa tenia com a punt intermedi d'aquesta distribució llocs de la Costa Brava. La investigació va començar a principis de maig i ha comptat amb la col·laboració de la policia local de Sant Feliu de Guíxols, que ha fet vigilàncies de diversos sospitosos al municipi. Arran d'aquests seguiments, la policia va saber que el camió de gran tonatge que es va interceptar a l'àrea de servei de l'AP7 anava carregat amb marihuana que s'enviava cap a Polònia.
A més, el camioner tenia diverses plaques de matrícules falses.
Ho feia per no aixecar cap sospita i durant el viatge les anava alternant. D'aquesta manera la policia no el podia seguir i les càmeres de vigilància o les que hi ha instal·lades a les àrees de servei no el detectessin. El caminer va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que en va disposar l'ingrés a presó. L'operatiu, que ha permès arrestar-lo i desmantellar el grup criminal, l'han portat a terme agents de la Policia Nacional, de les comissaries de Sant Feliu de Guíxols i la Jonquera.
I no deixem els successos perquè roben la caixa forta d'un supermercat de Palamós. Els lladres van entrar dijous passat de la matinada a un supermercat de Palamós situat a l'avinguda 11 de setembre. Els propietaris van alertar del robatori el mateix dijous al matí.
Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar tant la policia local de Palamós com els Mossos d'Esquadra. Segons fonts del diari de Girona, per aconseguir endur-se la caixa forta, els lladres van forçar un dels accessos del supermercat. De moment es desconeix el total dels diners que hi havia dins la caixa forta. El mateix dijous, la policia científica va dur a terme una inspecció ocular del lloc dels fets amb l'objectiu de cercar el màxim de pistes possibles que els portin a trobar els responsables del robatori. A hores d'ara, la unitat d'investigació dels Mossos continua treballant per localitzar els lladres.
8 i 20. Esquerra Republicana ha presentat aquest passat vespre a Palafrugell la seva candidatura. En aquest cas, Oriol Junqueras ha estat l'encarregat de presentar l'alcaldable del partit, Mònica Alcalà, en un acte al Teatre Municipal, i posteriorment també al Teatre i amb la Plana Major d'Esquerra s'ha presentat a la militància de les comarques de Girona la candidatura d'Oriol Junqueras i de Marta Rovira a presidir el partit. Com dèiem, la presentació de l'àmbit més local, del que ens afecta a casa nostra, que és la presentació de la candidatura liderada per Mònica Alcalà i Marc Casanovas per liderar l'Ajuntament després de les eleccions de l'any que ve, del 28 de maig. Es va presentar públicament davant de membres del partit. Hi havia, per exemple, Dolors Bassa, la seva germana Montse Bassa, hi havia membres importants del partit a nivell gironí i del Baix Empordà, amb alcaldes de diversos punts de casa nostra, com l'alcalde de Palamós o l'alcalde de Pals. Doncs bé, en aquest acte, Mònica Alcalà explicava així la renovació que volen fer el partit de cara a les properes eleccions.
Nosaltres agafem aquest relleu, que puguem continuar una mica la feina que un dia ells van començar. I això és un acte plenament democràtic que diu moltíssim d'ells i d'aquest partit, perquè el que hi ha un missatge aquí escrit aquí al darrere és que aquest partit no es vol apropiar de les institucions i permet que hi entrin noves persones fent que dignifiqui la política.
Doncs bé, precisament vam preguntar a Oriol Junqueras sobre un dels temes polèmics a casa nostra els últims dies, i que segur que teníem claríssim que ell ens sabria respondre perquè afecta la seva àrea, que és l'econòmica, com a vicepresident econòmic que va ser del govern de la Generalitat. Li vam preguntar per la pujada d'impostos a Palafrugell, i Oriol Junqueras va llançar un cable a l'actual equip de govern dient que és complicat trobar l'equilibri entre els impostos, la pujada d'impostos, i també els serveis que s'han d'oferir.
La relació entre la política fiscal i les prestacions que podem oferir a la gent a través d'aquesta política fiscal és sempre complexa, i en tenim un exemple extraordinari en el Regne Unit, on una primera ministra acaba de batre el rècord de menys dies en la presidència del govern britànic, precisament perquè va fer un seguit de promeses de rebaixes fiscals que després no ha pogut mantenir, perquè els mercats han castigat severament la lliura esterlina i severament les expectatives econòmiques del Regne Unit.
Doncs bé, precisament Oriol Junqueras feia referència a la pujada d'impostos a Palafrugell, després que nosaltres li preguntéssim, i això hores després que des de Junts per Palafrugell reclamessin congelar les taxes impostos municipals al 2023. Unes taxes impostos que en principi han d'anar també en el ple municipal d'aquest vespre. L'alcaldable de Junts, David Martín, es mostra contundent després de conèixer la proposta de l'equip de govern actual sobre l'increment dels impostos i les taxes. Ferran.
Afegeix que cal que el consistori assumeixi l'increment dels costos de l'administració i no la població. Destaca que les famílies i empreses estan passant per un moment de dificultat econòmica per l'augment de la inflació dels productes i serveis de primera necessitat.
La bona gestió que necessita l'Ajuntament de Palafrugell consisteix en fer més amb menys. És a dir, que s'ha de ser imaginatiu i exigent per tal de poder assumir l'augment de costos que ha de suportar l'administració local. I s'ha de fer perquè l'objectiu ha de ser el de no perjudicar la ciutadania i no pas afavorir l'Ajuntament.
Martín considera que la solució és la bona gestió i el sentit comú per afavorir la reducció de la pressió fiscal sobre les famílies i les empreses del municipi i així anar a favor de la ciutadania.
Bona gestió i sentit comú. És a dir, que s'ha d'afavorir la reducció de la pressió fiscal sobre les famílies i les empreses del nostre municipi. Això és gestionar bé i és el nostre model.
Remarca que aquest plantejament pot ser difícil d'assolir, però no impossible, perquè hi ha municipis que sí que ho fan, com per exemple Palamós o Girona. Afegeix que l'única solució passa per l'afavoriment de l'activitat econòmica i la creació d'ocupació, fent que Palafrugell sigui més atractiu per a la inversió.
Les famílies i les empreses de Palafrugell es veuen afectades en l'increment de costos per diverses bandes i s'han d'apretar el cinturó. L'Ajuntament ha de fer exactament el mateix.
Vuit i 25 minuts, l'índex de recollida selectiva va arribar al 71% a Begur durant el 2021. Unes xifres molt superiors a la mitjana de Catalunya, que està 25 punts per sota. Amb aquest percentatge, 4 punts superior respecte a l'any anterior, Begur se situa com un dels municipis turístics de Catalunya amb els índexs de recollida selectiva més elevats. I, segons l'Ajuntament, compleixen amb els nivells de recollida selectiva establerts per la Unió Europea per l'any 2035.
Des de l'àrea del medi ambient de l'Ajuntament asseguren que aquests nivells de recollida tan positius són el resultat de la col·laboració de tota la ciutadania i del teixit empresarial begurenc, així com també de l'esforç que es fa des del mateix Ajuntament i de l'empresa de la recollida selectiva. I és que des de la implantació a Begur d'aquest nou sistema de recollida de residus porta a porta per particulars, l'any 2017 les xifres de recollida selectiva al municipi han augmentat exponencialment any rere any. L'any 2016, abans de la implantació del porta a porta, la xifra de recollida selectiva a Begur era del 34%. Es feia servir un sistema basat en contenidors per usuaris domèstics i porta a porta només pels grans productors. El 2017, amb el nou sistema porta a porta, les xifres ja es van situar en un 53%. El 2020, 3 anys després, ja eren en un 67% i finalment l'any passat ja es va aconseguir arribar en aquest 71%.
I no marxeu perquè tenim dues notícies més que fan referència al medi ambient. Per una banda, que 5 municipis del Baix Empordà són susceptibles de millorar l'eficiència energètica, segons apunta la Diputació de Girona. Un projecte que vol estimular la rehabilitació en sectors residencials de la demarcació. Oriol Bernà.
Sí, la Diputació de Girona ha engegat el projecte REAPGI, Rehabilitació Energètica i Adequació al Canvi Climàtic de Sectors Residencials de Girona. Es tracta d'una iniciativa que ha analitzat diverses localitzacions dels municipis gironins per comprovar si són o no eficients energèticament. D'aquest estudi es detecten que hi ha 15 zones repartides en 13 municipis de la comarca del Baix Empordà, com són Corçà, la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols, Ullà i Verges, així com diversos municipis del Gironès i el Ripollès. En aquesta valoració d'oportunitats i reptes de cada edifici analitzat i les solucions per a cada problema, s'ha fet una guia d'acció amb propostes concretes que millorarien l'eficiència energètica dels edificis, ja siguin comunitats de veïns o cases unifamiliars. Les accions s'han valorat econòmicament i també s'han quantificat la reducció que suposarien la climatització. Les solucions que es plantegen van en diferents línies. Per una banda, hi ha les solucions per millorar l'eficiència, amb la instal·lació de sistemes d'aïllament tèrmic o de cobertes, i canviar els tancaments de fusta. Accions per produir energia verda, com ara integrar-se en comunitats locals d'energia, solucions per estalviar aigua, posar airejadors a les aixetes o per reduir l'efecte d'illa de calor, repintar la coberta reflectant o els tendals, per exemple. A partir d'aquestes accions, les comunitats poden optar a rebre subvencions de diferents administracions, ja siguin fons europeus o més locals. La idea és que a través d'aquests projectes les administracions tinguin les eines suficients com per impulsar polítiques d'ajuda en què es faci rehabilitació amb la millora de l'eficiència.
I també hem d'explicar que aquests dies tenen lloc les segones jornades de meteorologia i canvi climàtic a Palafrugell organitzades per l'àrea de medi ambient amb motiu del Dia Internacional contra el Canvi Climàtic.
Aquesta jornada es va celebrar el 24 d'octubre per conscienciar sobre els seus efectes i com adaptar-nos-hi. Ho explica el regidor de Medi Ambient, Marc Heras.
Cal fer accions de conscienciació i divulgació. Crec que amb el coneixement hem de ser capaços de prendre millors decisions. Cal començar a fer cas a la comunitat científica més que no als interessos d'uns o altres. I alhora calen polítiques molt valentes per fer canvis reals i efectius, com per exemple va ser en el seu moment la prohibició dels gasos CFC, els clorofluorocarbonats, per lluitar contra el forat de la capa d'ozó.
Les jornades començaran aquest dijous a 8:15 del vespre al Museu del Suro amb els efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes. Té com a objectiu destacar els canvis que experimenten les espècies i els ecosistemes pel canvi climàtic. Anirà a càrrec del doctor Joaquim Garrabou Vancells, investigador de l'Institut de les Ciències del Mar del Consell Superior d'Investigacions Científiques.
Que ens explicarà els canvis que estan experimentant els ecosistemes i els efectes que poden comportar per a la nostra espècie.
El dijous 10 de novembre, a 7:45, Anna Ribas Palom, catedràtica de Geografia Humana del Departament de Geografia de la Universitat de Girona, oferirà previsions i efectes del canvi climàtic a la Costa Brava. Permetrà tenir una visió dels efectes del canvi climàtic al nostre territori. La tercera jornada anirà a càrrec de l'expert en enginyeria marítima, Màrius Tomé, per destacar els efectes dels temporals a la costa, repassant-los i destacant quins són els pronòstics de futur. Serà el dijous 17 de novembre. I per acabar, el 24 de novembre, a les 7 del vespre, s'oferirà una taula rodona per entendre com han de ser els espais urbans adaptats a les noves tendències climàtiques. Hi participaran el geògraf Marc Lemus, l'ambientòleg Jaume Marlès i la biòloga i amb un màster d'arquitectura del paisatge, Anna Zaonero.
Perquè farem una taula rodona per començar a entendre com s'han de planificar els espais urbans per adaptar-los al canvi climàtic.
La moderació anirà a càrrec del divulgador científic i presentador del programa de ràdio Palafrugell, Radiació de Fons, Joan Roig.
Ara mateix hem arribat a 8:45 del matí. La cursa solidària Corre per les Mames, organitzada per la Fundació Oncolliga Girona, ha mobilitzat unes 1.400 persones del Baix Empordà per commemorar el Dia Mundial del Càncer de Mama. En total, les comarques gironines hi han participat més de 6.000 persones.
La iniciativa s'ha celebrat de manera simultània a 24 punts diferents de les comarques gironines i ha reunit participants de totes les edats. Al Baix Empordà, concretament, hi han participat els municipis de Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Palamós, la Bisbal, Mont-ras i la Tallada d'Empordà. Aquesta cursa és una iniciativa, tal com expliquen des de la Fundació Oncolliga, que va néixer l'any 2020 en el context de la pandèmia amb l'objectiu de donar visibilitat a la lluita contra el càncer de mama i obtenir fons per sostenir els serveis d'ajuda a les afectades que ofereix l'Oncolliga a través del programa Guapes i Valentes. Entre els serveis hi destaquen el banc de perruqueres, el suport psicològic, el drenatge limfàtic, la marxa nòrdica o l'estètica oncològica. Durant les dues primeres edicions, aquesta cursa es va fer en format virtual, és a dir, que no hi havia un punt de sortida ni un recorregut marcat, sinó que els participants feien una cursa o caminada en petits grups bombolla per itineraris del seu entorn amb la samarreta de l'esdeveniment. En aquesta tercera edició, la cursa ha estat finalment en format presencial i els participants han pogut escollir entre aquest total de 24 punts diferents per fer un recorregut circular de 5 o 10 quilòmetres.
I d'aquesta manera tancarem l'informatiu explicant que el Servei d'Ocupació Municipal de l'IPEP, el SOMI, i l'empresa ESAC Concept Formació col·laboren un any més per oferir una formació ocupacional gratuïta en socorrisme a Palafrugell. Un curs que arriba ja a la seva quarta edició, que està totalment subvencionat i impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons del Servicio de Empleo Público Estatal.
El programa consta de tres blocs principals: la formació, la contractació i l'orientació dels joves. La formació està dirigida a joves d'entre 16 i 29 anys que hagin superat l'ESO a unes proves de competències clau i que estiguin inscrits al SOC com a demandant d'ocupació no ocupat. El curs té 15 places disponibles. Per poder-hi accedir, es realitzarà un procés de selecció acurat dels joves amb entrevistes personals i també caldrà superar una prova de nivell de piscina de 200 metres en 4 minuts. Les persones seleccionades signaran un contracte de formació en alternança de 12 mesos de 40 hores setmanals i inclou formació i treball. La formació consta d'una part teòrica i una pràctica, amb un total de 630 hores, i a la qual s'obtindran dos certificats de professionalitat. La part teòrica s'imparteix a Can Genís i la part pràctica a la piscina municipal de Palafrugell. Els certificats de professionalitat són titulacions oficials vàlides a tot l'Estat i acrediten el domini de determinades competències que capaciten per desenvolupar una activitat laboral. Els certificats de professionalitat formen part de la formació professional per a l'ocupació i permeten l'accés al món laboral. L'FPO dual té dos objectius principals. Per una banda, pretén facilitar les persones joves en situació d'atur sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d'accedir al món laboral, la millora de la seva ocupabilitat mitjançant un certificat de professionalitat i un contracte de formació i aprenentatge. I per altra banda, vol proporcionar treballadors qualificats a les empreses amb dificultat per trobar-ne.
Aquest cap de setmana l'Associació de Promoció pel Transport Públic ha fet un acte al Teatre Mundial de la Bisbal per reclamar que es posi en marxa d'una vegada aquest tren tram de la Costa Brava, llargament reivindicat i que sembla que ara està revivint. Fa pocs dies els impulsors d'aquest tren anunciaven que els impulsors activistes d'aquest tren anunciaven que volien que sigui una realitat durant el 2030 per revertir la dependència dels carburants. Per entendre com es troba actualment aquest projecte i quin futur té, ens visita avui al Supermatí la membre de l'Associació de Promoció del Transport Públic, l'Helena Gordillo. Bon dia.
Bon dia.
Expliqui'ns com va anar aquest acte, perquè pel que tenim entès va haver-hi moltíssima gent al Teatre de la Bisbal per reclamar la posada en marxa d'aquest tren tram.
Doncs sí, la veritat, estem contents perquè va ser un èxit. Va haver-hi un centenar de persones, tant persones de carrer que venien a informar-se com a nivell polític alcaldes, regidors que estaven a favor del projecte.
Mm-hmm. Qui va participar? Perquè és rellevant això també, les tendències polítiques de les persones que participessin.
A la taula estava l'alcalde de Platja d'Aro, Castell Platja d'Aro, el senyor Maurici, que és del Partit Socialista.
Sí, sí.
I llavors d'assistents hi havia bastants alcaldes, no sé ben bé tots els colors polítics, d'Esquerra Republicana sí que n'hi havia bastants.
D'acord, per tant, d'Esquerra Republicana, que és la persona, és el partit que s'ha d'encarregar de tirar això endavant ara, no? Perquè és qui ocupa la Generalitat en solitari en aquests moments.
Sí, exacte.
Clar, és un tren tram que s'impulsa des de la societat civil, s'està apretant perquè es dugui a terme, no? Però clar, al final, al cap i a la fi, l'última responsabilitat és de la vessant més política, no? I de la del Departament de Territori, en aquest cas. I ara que van fer un acte amb tant de polític, quins inputs esteu rebent sobre l'avenç d'aquest projecte?
A veure, a nivell de Generalitat no tenim cap tipus d'informació. El que ens anem enterant és perquè nosaltres busquem la informació per internet, tot el tema de la licitació, de l'estudi de viabilitat, vam buscar nosaltres per internet, vam fer per escrit una instància demanant una reunió amb el conseller anterior, amb el senyor Puigneró. Ho van fer el president de la PTT juntament amb l'Estefania Molina, que és la portaveu de la comissió promotora del tren tram de la Costa Brava, i no vam obtenir resposta. Llavors ara segurament farem una altra instància sol·licitant reunió i a partir d'aquí doncs ja veurem en funció de lo que ells diguin, doncs, bueno.
Clar,
qui
ho porta ara és Juli Fernández, no? Atenció, sí. Als oients de Palafrugell, no és el Juli Fernández alcaldable del PSC, sinó que és membre d'Esquerra Republicana i exalcalde de Sabadell, vull dir que és la persona amb qui us hauria de reunir ara mateix. Em deies que a la plataforma ja s'ha fet passos administratius per tirar endavant aquest el projecte?
Ara mateix l'última notícia que teníem és que va entrant a concurs el que és l'estudi de viabilitat del projecte. Va acabar el termini de presentar ofertes, crec que al setembre, i no sabem res més. Suposem que estan avaluant les ofertes de les empreses que s'han presentat, però no sabem res més. O sigui, l'últim que sabem és que va acabar el que és el termini de presentació d'ofertes i entenem que ara les estan avaluant.
Clar, això, tot això és un procés farragós, diguem-ne, que segurament els oients doncs, no tenen cap obligació de conèixer, però sí que és cert que clar, és tot un procés administratiu, s'ha d'estudiar la viabilitat, no? Després s'ha de presentar el projecte, etcètera, etcètera. Clar, sí. En quin termini, parlàveu del 2030, estem a 2022, a nivell administratiu, el 2030 està aquí mateix, perquè tot això s'allarga molt, no? Diguem-ne.
Sí.
Amb quins escenaris treballeu ara mateix?
Nosaltres treballem amb els escenaris de que l'únic viable i que creiem que és possible és que l'estudi de viabilitat surti positiu, perquè és que no hi ha una altra opció. Tot el que ens envolta, totes les circumstàncies mediambientals, econòmiques, sociopolítiques, geopolítiques, tot ens porta a que no hi ha més opció. El preu dels carburants estan pujant constantment sense parar, amb una escalada molt gran, i a part que s'estan acabant les reserves. Llavors, no veiem cap altra possibilitat. Llavors, a partir d'aquí, s'haurà de fer el projecte ja definitiu, que no te puc dir, perquè això és a nivell més tècnic, quan temps trigaria, i ja després ja començar les obres. I nosaltres apretarem tot el que puguem perquè es dugui a terme i estigui el 2030 i sigui una realitat.
Ens deies que en l'últim, en l'anterior departament, quan el dirigia Jordi Puigneró, no vau rebre resposta a la petició de reunió, és això?
Exacte.
Val. I ara esteu pendents de tornar a demanar reunió amb l'actual conseller.
Sí.
Que dèieu fa uns dies, explicàveu que voleu donar veu a la gent del territori amb aquest projecte. Sí. Com ho fareu?
Nosaltres el que no volem és que l'estudi de viabilitat es faci des d'un despatx de Barcelona o d'on sigui l'empresa que surti adjudicatària. I el que estem treballant des de fa un temps és en organitzar i crear una comissió de seguiment que seria a quatre bandes, en la qual hi hauria membres de la comissió promotora del Tren Tram de la Costa Brava, alcaldes del territori, organitzacions del territori que ens puguin ajudar, ja siguin ecologistes, de sindicats, tot el que faci falta que ens puguin aportar coses i puguin ser beneficiats, que ens puguin ajudar a beneficiar-nos en aquest sentit amb les seves idees i punts de vista, i llavors membres de la Generalitat.
Una comissió que, clar, això, qui la hauria de convocar és la Generalitat, per tant, esperem a veure quina recepció arriba d'això.
Bueno, nosaltres la volem, volem ser els impulsors d'aquesta comissió de seguiment.
D'acord. En quin procés està? Quan espereu, per exemple, que es pugui començar a reunir aquesta comissió?
De moment no tenim una data exacta. Nosaltres estem movent fils per primer buscar quins alcaldes estan disposats i tenen el temps per dedicar estar en aquesta comissió. I un cop tinguem els alcaldes que estan disposats i els membres d'organitzacions del territori que també estiguin interessades en formar part, després ja parlaríem amb la Generalitat.
Per tant, aquest és el següent pas de la plataforma, o encara teniu alguna acció prevista per les properes setmanes o mesos?
Bueno, pels propers mesos i més mesos, el que volem fer és més sessions informatives al territori, perquè hi ha molta gent que encara no n'ha sentit a parlar, malgrat que estem sortint als mitjans de comunicació i que estem fent molta difusió, hi ha gent que encara no coneix el projecte, i volem fer més sessions informatives al territori. I, bueno, el pas següent és aquest, el de la creació de la comissió, sí.
Mm-hmm. Doncs esperem que pugui tirar endavant. Recordem una mica, perquè ho hem donat per fet, perquè és un projecte del qual se n'està parlant, però recordem una mica quin seria el traçat, segons l'associació, quin hauria de ser el traçat d'aquest tren de la Costa Brava?
Doncs hi ha una part que ja existeix, seria aprofitar les vies que ja existeixen d'ADIF, només s'hauria de fer un carril lateral de l'existent per el que és el tren tramvia, que seria des de Flaçà, passant per Celrà, Girona, Riudellots. Aquest recorregut ja és existent, de 26 quilòmetres, i llavors hi hauria una altra part de nova construcció que seria de 69 quilòmetres i passaria des de Flaçà, Corçà, la Bisbal, Palafrugell, Palamós, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Llagostera, Cassà de la Selva, i ja enganxaria amb Riudellots.
Doncs veurem com avança amb aquest horitzó del 2030, aquest tren tram de la Costa Brava, i sobretot veure si aquest estudi de viabilitat doncs és positiu, no? I perquè això el que dirà és val la pena fer-ho o no val la pena fer-ho, no? És el que, del que estem esperant ara mateix.
Sí.
Molt bé, doncs n'estarem pendents, com dèiem, Elena Gordillo, membre de l'Associació de Promoció del Transport Públic. Gràcies per passar per el Supermatí.
Moltíssimes gràcies. Només un apunt. Jo sóc membre de la comissió promotora del Tren Tram de la Costa Brava, no estic a la PTP.
Ah, val.
Però la PTP està, bueno, està amb nosaltres, però no sóc membre de la... de l'associació.
Queda claríssim.
I de la comissió.
Perfecte, doncs queda
moltíssimes
claríssim.
Moltíssimes gràcies per donar-nos veu i estar interessats en el projecte i que se'n faci difusió i a la població se pugui informar.
Important, important. Doncs moltes gràcies, que tingui bon dia.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
I avui, si hem d'escoltar música, doncs hem d'escoltar coses que passen avui. Avui el Sant Jordi Club a Barcelona actua a les 9 del vespre Franz Ferdinand, un concert molt esperat. Avui escoltem un dels seus últims discs, èxits, que es diu Curious. Això és Curious, de Franz Ferdinand, que avui actua en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Ara de seguida parlem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella, però abans hem d'explicar una notícia d'última hora que hem conegut ara fa pocs minuts. Ho han donat a conèixer els bombers a través de Twitter. Hi ha hagut aquesta nit un incendi en un habitatge del carrer de Beguda, Palafrugell. Ha estat sobre la una de la matinada. Ha cremat part d'un dels pisos de la planta baixa i hi han evacuat una dona ferida greu. El servei d'emergències ha traslladat aquesta dona a l'Hospital del Palamós i ha atès tres veïns més per fum. Dos d'ells han estat evacuats. Durant l'extinció han participat quatre dotacions dels bombers i s'han confinat els veïns de l'edifici. Quan s'ha apagat l'incendi, s'ha ventilat i s'ha revisat els pisos, deixant sortir els seus ocupants. Per tant, aquesta notícia d'última hora. Continuem al Supermatí. Passen pràcticament 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Si parlem de llibres, Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut, de Torroella, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Molt bé. Sí.
Doncs mira, d'això es tracta. Parlem de llibres, com cada dia, recomanacions literàries. De què parlem avui?
Doncs avui us parlem d'un llibre que per el seu contingut, per la seva existència, per l'autora que es fa una introducció en el llibre extraordinària, és una raresa i una raresa que val la pena conèixer, i llibres que són probablement els que necessiten que els llibreters fem aquesta feina de treure'ls de l'estanteria, de l'anonimat d'un espai estrany i que us el fem saber. Ja veuràs que el tema és curiós i llegirem algun fragment perquè tots els oients se'n puguin fer una idea. Estem parlant d'un llibre titulat Perennia, d'una autora que es diu Mònica Miró Pinaixa, una dona filòloga llicenciada en filologia llatina, francesa, màster en història de les religions, entre moltes altres coneixements, perquè és una autora nascuda l'any 69, però amb un coneixement de tota la cultura clàssica grecorromana extraordinària. I per ètnia es tracta d'un llibre que té traduït al català de les inscripcions llatines epitafis romans. És a dir, ella ressalta la importància dels epitafis a les tombes antigues quan la gent necessitava, per més anònims que fossin, deixar la senyal del seu pas en la vida, i quan els familiars els hi feien aquestes, esculpien en la pedra, perquè ella en llatí diu verba volant scripta manent, o sigui, les paraules volen, els escrits romanen. La gent necessitava deixar una senyal del seu pas per la terra, cosa que ara no cal que comparem això perquè no és el motiu del que fem nosaltres aquí, però tenim en compte que no queda res de les vides anònimes i ja només queden en el record dels que viuen. Per tant, cada vegada som més efímers els humans, eh? I ens explica una mica com es feien aquests epitafis, com d'alguna manera fins i tot les complexitats de treballar la pedra i de com hi havia escultors que eren molt, molt ignorants, vull dir que els hi costava molt, agafaven un text que per ell era gairebé un dibuix i ho miraven de copiar, i a vegades ni tan sols havien previst la mida del que necessitaven i començaven molt amples i després els hi anava quedant unes lletres estranyes i apretades que eren difícils de llegir i de traduir i d'interpretar. Ell ens diu abans d'expressar i d'explicar per què ha triat una mica els epitafis que ha triat, diu que eren d'alguna manera una... que les pedres tenen veu. Ella comença dient, les pedres tenen veu? Les pedres, sobretot les que esdevenen suport d'un text, parlen, transmeten i sovint, quan ens arriben de molt lluny, constitueixen un dels documents més fiables per saber dels individus i de les maneres de fer d'un temps remot, llunyà, i tanmateix en l'essencial, semblant al nostre. Les pedres, si t'atures davant seu i les llegeixes sense presses, et diran la llengua, la cultura, el dret, la història, l'art, l'economia, la societat, les institucions, la religió, el pensament, les emocions, els sentiments, les joies i les misèries de les persones que les van fer gravar. Aquesta és la seva introducció. I a partir d'aquí, imagineu-vos vosaltres anar llegint, evidentment la part llatina crec que poca gent ho pot fer, però la traducció al català dels que ella ha triat, que són des de gent esclaus fins a nadons que no van sobreviure, passant doncs, per militars, o per esposes, o per fills. I si us sembla, us llegiré algun d'aquests epitafis, perquè hi trobeu aquesta, no sé, aquesta màgia una mica que m'ha agafat en a mi.
Llegint
per ètnia.
Sí, sisplau.
Diu, la vella Clàudia, viatger, el que et dic és ben poc. Atura't i llegeixo fil per randa. Aquest és el sepulcre gens vell d'una dona vella. De nom, els seus pares li posaren Clàudia. Estimar el seu espòs amb tot el cor. Infantar dos fills. D'aquests, l'un el deixa a la terra, l'altre el té sota terra. Dona de conversa dolça i de caminar escaient. Tingué cura de la llar, filar la llana. He dit, vés-te'n. Ja podeu veure que les inscripcions es dirigeixen directament al visitant de tombes. Aquella imatge que tenim dels cementiris, que molta gent doncs, ha sigut un lloc de visita i que, bueno, Montmartre, no? O tants que sabem que són famosos i que els hem visitat, doncs tot això és que cada vegada quedarà menys. I ja saben, oi, que el que escrivien era perquè ho llegís un estrany, un de casa també, però perquè ho llegissin els estranys.
Tinc dos o tres més de més curtets triats, que són molt interessants, n'hi ha algun que fa més broma. Un diu, afanya't, mortal, ets mortal, atura't i contempla la meva tomba. De jove em vaig proposar de tenir alguna cosa de què pogués servir-me. De mal no em vaig fer a ningú. De favors em vaig fer molts. Viu bé, afanya't, que això t'ha d'arribar. Després un jove de Roma diu, nascut fa 18 anys i he viscut tan bé com he pogut. Estimat pel meu pare i per tots els meus amics. T'animo a fer broma i a divertir-te. Aquí la severitat és extrema. Què us sembla? Tenim temps per un altre?
Sí, tenim temps. És que et quedes com una mica impactat, no, amb aquestes...
És espectacular. Vull dir, és un llibre que, esclar, fa 3 mil·límetres de gruix, vull dir, és un llibre de no sé, 90 pàgines, i evidentment no són pàgines senceres, perquè són com petits versos, i clar, què estem dient? Estem veient doncs, gent que va viure fa milers d'anys i que en realitat està dient el mateix que nosaltres, no? Vull dir, el que sabem de la vida i de la mort. Però crec que sí que hauríem de parar-nos a pensar què quedarà de nosaltres, eh? Vull dir, ja sé que avui estic molt així, sí, molt profunda, però...
Per ser les 9 del matí, sí.
Sí, ja ho sé, és que tenim dies de tot.
Ah, clar,
tenim
dies sí, de tot.
Va, el carpe diem, que amb aquesta expressió és el que d'alguna manera tots hem d'intentar viure. Diu, veniu, amics, gaudim del bon temps, mengem feliços mentre ens duri la vida, tan petita. Amarats de Bacus, que sigui alegre la concòrdia. El mateix van fer tots aquests mentre visqueren. Donaren, reberen, gaudiren, mentre hi eren. Imitem, doncs, també nosaltres els temps dels avantpassats. Viu mentre estiguis viu i en res no refusis prestar atenció a l'instint que un Déu t'atorga. Per tant, si ho voleu, ho deixem així amb aquesta idea de començar un dia bé, no? Vull dir que
sí, exacte.
Que ens arriba un text de fa milers d'anys, no sé ni quants, o encara ho he de mirar, però, en fi, si hem començat allò, la gent que condueix, enfadar-se amb algun conductor o tal, bueno, pues que vagin a poc, que s'aturin en el seriu al pas.
Em crida l'atenció això que has dit, no? Llibres que necessiten que els llibreters el treballem una mica.
Clar, que aquest llibre, bueno, ja porta tercera edició d'una editorial petitona que es diu Godall, fantàstica, tot ho seleccionat per Godall és fantàstic, tot és així de minoritari, vull dir, la majoria de les publicacions de Godall és poesia. La primera edició és del març del 2015 i aquest llibre podeu conèixer en 1.000 persones, si és que el coneixen, no ho sé, quanta gent el podia haver comprat del 2015 fins ara, però nosaltres ens hem proposat de tenir de sobre les novetats i de bueno, pues donar-li una empenta més perquè tots hem de recordar de tant en tant on som, qui som i on tirem a parar. I ho sento, eh?
Fantàstic. Doncs res, escolta, Maria Teresa, gràcies per aquesta recomanació. Si et sembla, recordem les dades, sí, del llibre, perquè així tothom ho té present.
Sí, l'autora és Mònica Miró Vinaixa, el títol es diu Perennia i el subtítol és Poesia epigràfica llatina, una edició bilingüe. Uh-huh. I l'editorial es diu Godall.
Sí que és cert que és una recomanació, o potser sí, però no sé si és una recomanació allò pel gran públic o per persones que tinguin una sensibilitat concreta.
Jo crec que és un tema tan universal, ja, que ja, només que li donguessin una ullada, és poètic, és històric, és breu, és culte, és simpàtic, vull dir, és aquest llibre que a més quan no saps què regalar, perquè evidentment estem parlant que està unit a la mort i poder a vegades fa por, però penso que és un llibre d'una simpatia i una qualitat que s'ha de destacar.
Molt bé, doncs aquesta és la recomanació de la setmana. Gràcies, Maria Teresa Clamós, de la llibreria El Cucut, i fins la setmana que ve.
Molt bé, fins llavors.
Bon
dia a tothom. Adéu.
Vinga, doncs acabarem el supermatí avui fent un últim repàs a la previsió del temps que ens porta avui, en aquest cas, en Marc Vilà.
Lluny d'afluixar la seva influència, avui dimarts es tornarà a confirmar la situació d'invasió sahariana i això ho notarem amb un titular contundent que fa dies que és el mateix. Ambient càlid per l'època de l'any que ens trobem i pols en suspensió a l'atmosfera. L'ambient càlid no defalleix i ja podem concloure sense gaire dubte que acabarem el mes d'octubre etiquetant-lo com a més càlid de l'habitual. Això serà el que subjectivament hauran notat els nostres cossos, però objectivament el que sí haurem tingut a les estacions del Baix Empordà seran temperatures mitjanes d'uns 2 graus superiors per sobre si mirem els anys anteriors que s'han registrat, sobretot pel que fa a les mínimes. Avui marcarem una màxima molt alta per ser octubre. Arribarem molt segons 29 graus, amb sol al matí i ambient enterbolit a la tarda. La temperatura mínima també serà molt alta i ens despertem amb termòmetres propers als 18 graus. La setmana ha de seguir igual, amb l'esperança que mica en mica es moderi la calor.
Gràcies, Marc, i gràcies a tots els que ens heu seguit. El supermatí torna demà a les 8 del matí. Que vagi molt bé.